Bon dia, com esteu?
Bon dia i benvinguts a la primavera. Des de fa unes hores ja ens trobem oficialment a la primavera astronòmica, en un dia amb alguna boirina matinal i sol estones entrenyinat.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 20 de març de 2024. A Corçà han vist sortir el sol fa justament una hora i 11 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Primer dia de la primavera, com dèiem, que ha començat oficialment fa poc més de 4 hores i el temps que ens espera aquest dimecres serà, en general, assolellat. Si bé a primera hora del dia ens poden acompanyar algunes boirines i el cel no lluirà del tot blau amb sol estones esmorteït o enteranyinat. Això en part per aquesta pols sahariana que ens acompanya doncs, al llarg de tota aquesta setmana. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que un acusat ha evitat un judici amb un jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó per entrar a una casa de Platja d'Aro aprofitant que el propietari no hi era. A més, també hem de destacar en cultura i en novetats literàries que avui surt a la venda la gran biografia de Josep Pla. I també parlarem de que les entitats ecologistes alerten de la importància de conservar els jardins de Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell. I com cada dimecres també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'un mos un glob, abans però parlarem amb el tècnic de sostre cívic, Joan Casadó, que és el responsable del projecte Terra de Mar que es va presentar a Palamós a principis d'aquesta setmana. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a Ferran, bon dia Ferran.
Bon dia!
I també tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, un acusat ha evitat un judici amb un jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó per entrar en una casa de Platja d'Aro, aprofitant que el propietari no hi era. El condemnat ha admès que a les 8 del matí del 13 de novembre del 2022 va anar a l'habitatge, va forçar la porta corredora del menjador i es va instal·lar a la casa. Els Mossos d'Esquadra el van enxampar dormint al sofà i el van expulsar de l'immoble. S'enfrontava inicialment a 2 anys de presó per un delicte de violació de domicili. Com que ha reconegut els fets, el fiscal i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la condemna. Així no haurà d'entrar a presó amb la condició de que no torni a delinquir i pagui els desperfectes de la porta. I també, com avançàvem, avui surt a la venda la gran biografia de Josep Pla. Ferran.
Aquest dimarts s'ha presentat la biografia al Mas Pla Llofriu amb una trentena de periodistes acreditats. El llibre, Un cor furtiu, escrit per Xavier Pla, transforma la imatge que s'ha generat al voltant de l'autor palafrugellenc. S'hi revelen centenars d'episodis, fins ara desconeguts, i elements de la seva personalitat que contradiuen el mite.
I també hem de destacar que entitats ecologistes alerten de la importància de conservar els jardins Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell.
Entitats ecologistes denuncien que els jardins de Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell estan amenaçats per la construcció de nous habitatges. L'experta Montse Rivero destaca que són uns jardins protegits com a bé cultural d'interès local per l'Ajuntament de Palafrugell. Els va dissenyar Nicolau Maria Rubió i Tudurí, un dels màxims exponents del paisatgisme català del segle XX.
I Calonge i Sant Antoni presenta les novetats de la campanya d'excavacions arqueològiques a la vila romana del Collet. Després de descobrir els primers vestigis de les termes, l'any passat els arqueòlegs de la Universitat de Girona es van centrar en excavar-les en tot el seu conjunt, que situen la construcció entre l'any 20 abans de Crist i l'any 1 després de Crist. En total, el conjunt constava de 3 habitacions, a més del forn que servia per escalfar l'aigua. I continuem parlant de cultura perquè el Brava Arts Weekend es prepara per celebrar la seva primera edició amb noves incorporacions, Carla.
La Blava Arts Weekend ja ha donat a conèixer els artistes i les actuacions que es podran veure els propers 30 i 31 de març a la fàbrica de creació Brava de la Bisbal d'Empordà, en un nou format d'esdeveniment cultural. Coincidint amb la Setmana Santa, el Brava Arts Weekend reunirà més d'una vintena d'artistes i creadors de disciplines diverses amb un denominador comú, la passió compartida per explorar nous formats artístics.
I la Bisbal ja ha donat a conèixer qui és el bisbalenc de l'any 2023. En aquest cas és Josep Font. Carla.
Així ho ha volgut la ciutadania, per la seva ferma dedicació voluntària a l'Atlètic Bisbalenc, per la llarga trajectòria fent tasques d'utiller i recollint pilotes al camp de futbol Pere Plaja i per la seva estima al futbol bisbalenc. Argumentava la seva candidatura proposada de manera popular per bisbalencs i bisbalenques.
I la Tramuntana obre el cicle de conferències Pesca i Ciència de la Càtedra d'Estudis Marítims. La sessió prevista per aquest divendres 22 de març es farà al Museu de la Pesca i està oberta a tothom, Paula.
Per aquest 2024 s'han programat un total de 6 sessions de març a octubre sobre temàtiques relacionades amb el mar i la meteorologia. Pesca i Ciència vol posar en relleu i difondre la ciència més avançada i innovadora en el camp de les activitats marítimes i pesqueres.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses i és que hem de destacar que la majoria del PP al Senat ha declarat la guerra al Congrés per l'amnistia. Aquest dimarts la llei ha començat el seu camí a la Cambra Alta i els populars ja han mogut fitxa per aconseguir estirar el calendari tant com puguin. La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha anunciat així una maniobra que pot afectar l'entrada en vigor de l'amnistia. I és que explicava que el grup popular proposarà que aquesta cambra insti formalment el Congrés a retirar la llei d'amnistia per ser una reforma encoberta de la Constitució. Per tant, condiciona de ple la campanya electoral catalana i de retruc la candidatura de Carles Puigdemont per Junts per Catalunya. Si, com és previsible, el Congrés no dona aquest cop de timó i retira formalment l'amnistia, el Senat podria forçar la intervenció del Tribunal Constitucional. És el que s'anomena un conflicte institucional, una fórmula prevista a la llei espanyola que és inèdita, ja que fins ara no s'havia fet servir mai. Doncs veurem com va aquest camí de l'amnistia i si finalment doncs la veurem aprovada. I també en política hem de destacar que Barcelona en Comú votarà no als pressupostos de Jaume Collboni. I és que les bases del partit d'Ada Colau han acordat aquest dimarts a la tarda per àmplia majoria rebutjar els comptes del PSC. El resultat de l'assemblea ha estat de 165 vots a favor, 5 en contra i 5 en blanc. Per tant, el ple de l'Ajuntament d'aquest divendres tombarà els comptes i si no hi ha sorpresa només rebran els vots dels regidors socialistes i els d'Esquerra. Els comuns condicionen el seu vot en cas d'entrar dins el govern municipal. La derrota abocarà Collboni a sotmetre's a una qüestió de confiança per aprovar els comptes automàticament. I hem de destacar també que 5 policies han acabat ferits per l'atac amb pedres d'una 60 de joves a Banyoles. Ha passat aquest dimarts a les 5 de la tarda a la capital del Pla de l'Estany. Agents de servei han fet comprovacions en un pàrquing soterrani de la plaça de la Pau, al barri de la Farga, i han descobert 6 plantes de marihuana, un ventilador i un focus. En l'operació s'han detingut 2 persones per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Després de les detencions, una 60 de persones s'han manifestat pels carrers en contra d'aquesta acció policial. En un primer moment, els manifestants han mostrat la intenció de concentrar-se davant la comissaria dels Mossos, però finalment han desistit d'aquesta idea. Després ha estat quan alguns d'ells han començat a llançar pedres contra els cotxes patrulla de la policia local i Mossos que hi havia a la zona. Ha estat durant aquests llançaments de pedres quan els 3 policies locals i els 2 Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus. Un dels agents també li han ruixat la cara amb un líquid, probablement gas pebre. Ara, els 2 cossos policials busquen per la zona els autors de les agressions. Doncs veurem com acaba finalment aquesta batussa a Banyoles. I ara és el moment també de repassar la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Amb quin temps comença la primavera al Baix Empordà?
Primer dia de primavera astronòmica que ha començat oficialment fa poc més de 4 hores i el temps que ens espera aquest dimecres serà en general assolellat. Si bé a primera hora del dia es poden acompanyar algunes boirines i el cel no lluirà del tot blau, amb sol estones esmorteït o entrenyinat per dos motius. Primer, pel pas de bandes de núvols alts i prims, però també per la presència de pols nord-africana en suspensió. Pel que fa a la temperatura, ambient primaverenc amb una mínima entre els 7 i 9 graus i una màxima al voltant o lleugerament superior als 20 graus. De cara a la propera nit i matinada i fins al matí de dijous, hi pot haver bancs de boira més extensos i abundants, amb núvols baixos les primeres hores de demà al matí. Resta de jornada amb més sol, però sense quedar el cel del tot serè.
Doncs acabarem d'aprofitar aquest sol que no acabarà de sortir del tot amb aquestes boires i gaudirem també d'aquest primer dia de primavera. Moltíssimes gràcies, Albert, per aquesta previsió meteorològica. I abans de continuar amb l'informatiu aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, hem d'escoltar el comentari d'en Josep Maria Soler.
Aquestes últimes setmanes, la Fundació Josep Pallach i el Centre Fraternal de Palafrugell ens han obsequiat amb les anomenades novenes tertúlies Pallach. Un entrar en allò potser més íntim de persones ben diverses i que elles mateixes consideren que ha estat molt important des d'un punt de vista educatiu en les seves vides. Poques vegades les persones podem parlar, escoltar i compartir en públic coses i vivències sobre nosaltres mateixes, d'allò que ens passa o ens ha passat, del que hem viscut i que ens ha fet madurar personalment i socialment, siguin situacions del marc familiar, més amical, escolar, esportiu, cultural, d'esplai, on sigui. Tot i que de principi, de manera breu, cada un dels dos convidats a cada tertúlia explica les seves vivències, no és gens menys preable veure com a continuació, en petits grups d'entre tots els assistents, cadascú hi pot dir la seva, siguin vivències també, opinions o situacions personals en les que s'han trobat al llarg de la vida. Al final, la tertúlia en gran grup completa els normalment 80 minuts globals que s'han dedicat a parlar de manera desenfadada sobre l'educació, tot partint de les experiències de cadascú. A la nostra comarca s'han dut a terme tertúlies Pallach no només a Palafrugell, sinó també a alguna altra localitat propera. Un model obert a les moltes altres localitats, persones i col·lectius que vulguin compartir la idea que l'educació és cosa de tothom i que tothom pot aportar-hi quelcom. Que tingueu tots un molt bon dia.
Doncs igualment, que acabeu de passar molt bon dia i també doncs, celebrem que aquesta edició de les Tertúlies Pallach hagi estat tot un èxit. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Soler, pel comentari d'avui. I quan falten poc més de 2 minuts per arribar a 9:15 aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, comencem amb el repàs informatiu de les principals notícies del Baix Empordà. I és que hem de destacar que un acusat ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó per entrar a una casa de Platja d'Aro, aprofitant que el propietari no hi era. El condemnat ha admès que a les 8 del matí del 13 de novembre de 2022 va anar a l'habitatge, va forçar la porta corredora del menjador i es va instal·lar a la casa. Els Mossos d'Esquadra el van enxampar dormint al sofà i el van expulsar de l'immoble. S'enfrontava inicialment a 2 anys de presó per un delicte de violació de domicili i com que ha reconegut els fets, fiscal i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la condemna. No haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir i pagar els desperfectes de la porta. A la vista que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat la condemna. El fiscal Víctor Pillado demanava inicialment 2 anys de presó per un delicte de violació de domicili i com que la fiscalia i la defensa han arribat a aquest acord, el president del tribunal, Juan Mora, ha condemnat el processat de viva veu i ha declarat que la sentència és ferma. Segons recull l'escrit de l'acusació del fiscal, que el processat ha subscrit, a les 8:09 del matí del 13 de novembre del 2022 va anar fins a una casa situada al carrer Monturiol de la localitat de Platzaro. Era la residència habitual del seu propietari legítim, que aquell dia no hi era. Va aprofitar que el propietari estava fora del domicili amb motiu d'una celebració a Vilanova i la Geltrú. I un cop al carrer, el condemnat va forçar la porta corredora del menjador i es va instal·lar a la casa estirat al sofà a dormir. Va ser així com el van localitzar els Mossos d'Esquadra, que el van poder fer marxar de l'habitatge. I com que la pena, com comentàvem, és inferior a 2 anys de presó i el processat no té antecedents, el tribunal ha acordat la suspensió de la condemna i no haurà d'entrar a presó. A petició del fiscal ha acordat 2 condicions, que no torni a delinquir durant els pròxims 2 anys i que pagui els 121 euros dels desperfectes de la porta corredora. I en cultura hem de destacar que avui surt a la venda Un cor furtiu, escrit per Xavier Pla. Una biografia de Josep Pla que transforma la imatge que s'ha generat al voltant de l'autor palafrugellenc. S'hi revelen centenars d'episodis, fins ara desconeguts, i elements de la seva personalitat que contradiuen aquest mite, Ferran.
Aquest dimarts s'ha presentat la biografia al Mas Pla Llofriu amb una trentena de periodistes acreditats. El llibre de prop de 1.500 pàgines està ple de troballes i textos inèdits, sobretot aconseguits a partir d'anotacions i de cartes de l'autor amb centenars de persones. Grans bombes, com ha qualificat l'autor. Xavier Pla, que és el director de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, explica que va considerar essencial retratar l'escriptor palafrugellenc, tot donant veu a les seves parelles, de les quals no parla pràcticament a la seva obra.
Sent Pla com era un antisentimental, que ho era, o si més no, volia transmetre una imatge d'ell mateix com a un antisentimental, doncs també era una persona que va tenir cor, no? Que va estimar molt, que va ser molt estimat per moltes persones. Una de les coses que em sorprèn més de les seves relacions femenines és que totes, fins i tot després, el continuen estimant, es continuen preocupant-se per ell. És una persona que es feia estimar, encara que fos amb algunes singularitats.
El llibre es presenta públicament avui a les 7 del vespre a la Fundació Josep Pla de Palafrugell.
I entitats ecologistes denuncien que els jardins de Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell estan amenaçats per la construcció de nous habitatges. Però per què són importants? L'experta Montse Rivero destaca que són uns jardins protegits com a bé cultural d'interès local per l'Ajuntament de Palafrugell. Els va dissenyar Nicolau Maria Rubió i Tudurí, un dels màxims exponents del paisatgisme català del segle XX.
Rubió i Tudurí va néixer a Mahó, a Menorca, l'any 1891 i va morir a Barcelona el 1981. És l'autor dels jardins del Palau Reial de Pedralbes, els del Parlament de Catalunya, els de Santa Clotilde de Lloret de Mar, el de la plaça de Francesc Macià de Barcelona i també va col·laborar en el Parc de Montjuïc, entre altres. És l'autor també de gairebé una vintena de llibres i va treballar com a dramaturg, periodista i traductor. A més, tenia coneixements en agronomia, és a dir, sabia les necessitats de cada planta, la tipologia i el volum de la terra que necessitaven, o l'ús d'aigua, entre altres. Anava més enllà dels aspectes tècnics i la disposició dels elements. Per exemple, tenia en compte que una planta al costat d'un banc no només ha de ser maca, sinó que ha de fer bona olor per qui s'hi assegui. Les seves obres es diferencien en 2 fases. A la primera, entre els anys 1917 i 1937, va dissenyar molts jardins públics, però va acabar-se amb l'exili durant la Guerra Civil. Del 1937 al 1945 va viure a París i va deixar la jardineria. Després, quan va tornar al 1945, quan va tornar a Barcelona, va ser depurat pel franquisme i no va poder-se dedicar al sector públic. Per aquest motiu, va dissenyar jardins privats a Catalunya, València, les Illes Balears i les Canàries. En aquella època hi havia pocs arquitectes paisatgístics.
Aquesta etapa d'obra pública correspon amb una manera de fer jardins, amb un estil de jardins regulars, molt mediterranis, molt com parlàvem del jardí de Calella, mentre que l'etapa de jardineria privada a partir de l'any 45 ell fa jardins de paisatge, jardins que continuen tenint una vegetació molt mediterrània, pins, oliveres, grama, xipresos, però en canvi té unes formes molt més acostades a la natura, unes formes més irregulars, unes formes més orgàniques.
A mitjans del segle XX va dissenyar els jardins de la casa d'Eduard Rosa a l'avinguda d'Antoni Rovira de Calella. És un conjunt format per una casa d'estiuetx i un jardí extens i està inclòs en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.
Un industrial de Barcelona que es deia Eduard Rosa, però que tenia arrels a Palafrugell perquè la seva dona era filla d'Eusebi Fina, del Mas Fina de Palafrugell, també propietari de Villalola a Llafranc.
Tot i que temporalment el jardí de Calella s'hauria d'incloure a la segona etapa, no respon a les característiques que feien en aquella època. Va presentar fins a 3 propostes i el client va acceptar-ne una amb un estil més regular.
Eduard Rosa no buscava només un jardí d'esbarjo, sinó que volia un espai de granja de producció familiar. Per aquest motiu va combinar el paper estètic de la vegetació amb les propietats culinàries i medicinals.
Com per exemple amb el romaní o les sàlvies.
Però també a l'interior d'aquests parterres hi havia ufals. I cada any, doncs, quan era el moment de la sega, doncs, anaven pagesos del voltant i segaven aquest ufals i després el donaven al bestiar. També hi havia oliveres, també hi havia ametllers, és a dir, una explotació familiar de la vegetació que hi havia al jardí.
El jardí és de planta rectangular amb una creu de xiprers i una lleugera pendent i reflecteix el que va escriure el llibre El Jardí Meridional del 1934. Utilitzava plantes autòctones o adaptades a la poca aigua, materials de la zona i les plantes exòtiques en punts concrets. Rivera destaca que s'adapta en un context d'emergència climàtica i sequera com és l'actual. Tot i estar protegits com a bé cultural d'interès local per l'Ajuntament, SOS Costa Brava denuncia que l'actual planejament urbanístic de Palafrugell permetria construir-hi nous edificis. Fa mesos que demanen que, aprofitant la moratòria urbanística, es modifiqui el pont per prohibir-ho. Rivero destaca que és obligació de l'Ajuntament de Palafrugell vetllar la conservació total del jardí. Tot i això, considera que si s'hi construeixen 22 habitatges seria impossible conservar-lo.
Cerca on hi ha la casa, que també està protegida perquè també és de Rovira i Tudurí, a la part posterior es podria fer una part de l'edificació, però l'altra ha de mossegar, encara que sigui perimetralment, part del jardí.
Però, per altra banda, afegeix que un jardí és molt delicat i qualsevol construcció el posaria en perill. Per exemple, les arrels que s'han estès pel perímetre i podrien malmetre's, la compactació del sòl, les canalitzacions, la instal·lació de subministraments o fins i tot la construcció d'un aparcament subterrani.
No només de la vegetació, també de les estructures arquitectòniques, que són els murets i les escales i els paviments, que ho patiran de tot. Per tant, realment estan en perill per això, perquè si s'hi ha de construir, és igual que sigui més o menys, el jardí patirà.
I Calonge i Sant Antoni presenta les novetats de la campanya d'excavacions arqueològiques que s'han fet a la vila romana del Collet. Després de descobrir els primers vestigis de les termes, l'any passat els arqueòlegs de la Universitat de Girona van centrar a excavar-les en tot el seu conjunt, que situen la construcció entre l'any 20 abans de Crist i l'any 1 després de Crist. En total, el conjunt constava de 3 habitacions, a més del forn, que servia per escalfar l'aigua. Hi havia una sala calenta, un caldàrium amb una banyera i un paviment aixecat. Aquí s'hi van trobar fins a 30 piles de rajoles damunt les quals s'hi posava el paviment, que va acabar ensorrant-se i que servien per crear l'espai buit per on circulaven l'aigua o l'aire calents. Les termes es completaven amb una altra estança que amb un envà en forma d'S que servia com a vestidor i una altra habitació tèbia, tepidàrium, que hauria tingut usos diversos. Per exemple, com a espai de rebuda o per relaxar-se. Aquestes dues cambres estaven pavimentades amb morter en base de pedra o de ceràmica. Més enllà de les termes, també es van descobrir altres aspectes que constaten el luxe de les edificacions estudiades. Entre elles, les restes d'un paviment de marbre inusual fet amb morter, on s'hi barrejaven fragments de marbre i àmfores, que inicialment es data dels segles 1 i 3 després de Crist i que recorda que es pot trobar en grans viles d'Itàlia construïdes a tocar de la capital de l'Imperi Romà. Segons els excavadors, enguany les excavacions seguiran amb la novena fase a partir del proper mes de juliol. L'acte de presentació el van dirigir el doctor Josep Bruc, el doctor David Vivó i la professora Elisabet Moner del Laboratori d'Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona i va comptar també amb l'assistència de l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. I també, parlant d'art, la Brava Arts Weekend ja ha donat a conèixer els artistes i les actuacions que es podran veure els propers 30 i 31 de març a la fàbrica de creació Brava de la Bisbal d'Empordà, en un nou format d'esdeveniment cultural. Coincidint amb la Setmana Santa, el Brava Arts Weekend reunirà més d'una vintena d'artistes i creadors de disciplines diverses amb un denominador comú, la passió compartida per explorar nous formats artístics. De flamenca aèria, concerts amb ultrasons passant per estructures cinètiques, lumíniques i avatars generats amb intel·ligència artificial. Tot el que s'hi ha programat s'estrenarà, es farà en nou format o part d'un procés creatiu, Carla.
Com a novetats al cartell s'ha afegit la nova peça d'Iceberg Studio, que explora la connexió entre la violència de la naturalesa i la seva regeneració, la pintura en viu de Toni Ortiz, l'art digital de Jordi Pagès i les bisbalenques El Griu amb el showcase de l'espectacle de dansa amb set, noms que se sumen als ja anunciats com Moquet, Vino, Xevi Loses, Cobos Mica o el Zueta Gallery. L'organització defineix la proposta com una fusió única. La directora de Brava, Natxa Del Piano, ha destacat que Brava Arts Weekend ha nascut com un aparador per presentar nous formats als programadors i a la vegada donar a l'espectador una experiència artística total. En aquesta edició tenim el privilegi de comptar amb 9 estrenes musicals i 3 estrenes a l'Estat. És un fet dels que pocs esdeveniments culturals poden presumir i això vol dir que hi ha la necessitat d'espais per ensenyar la innovació en l'art, tant per als artistes consagrats com per al talent emergent, comenta Del Piano. Tot plegat desestacionalitzant la programació cultural centrada en els festivals d'estiu. D'una banda, el cartell de Brava Arts Weekend inclou actuacions musicals tan diverses com Vino, oferint un tastet del directe del seu nou treball Blue Screen, on juntament amb Voctro Labs han creat amb un software un nou cantant, una nova veu, a partir de la fusió dels cantants del seu primer disc, desdibuixant les fronteres entre la màquina i la veu humana, i renovant completament el seu directe. O un concert on Loquec, el nou projecte indie d'Enric Mont, o la primera participació del prestigiós festival Moquet de la Costa Brava. Cal fer esment també de l'actuació de l'artista multidisciplinari i compositor Xavi Loses, que ha centrat sempre el seu projecte en músiques experimentals i instal·lacions sonores, presentarà un Ultraplanetary, instal·lació i performance alhora.
I el director de cinema, Jo Sol, ens presentarà un concert amb ultrasons que desafiarà la nostra capacitat de percepció. Brava Arts Weekend també comptarà amb sorprenents instal·lacions visuals a càrrec de Xavi Bové Studio o l'impactant obra dels col·lectius australians Amiguan Amigo i Amanda Paré, que presentaran peces inèdites a l'Estat.
Els italians Imaginary Studio presentaran el seu debut del seu espectacle Nau. Piedra Muda introduirà un nou format de meditació visual i el Zueta Gallery Incondicional de Brava se sumarà novament a l'esdeveniment amb una exposició col·lectiva amb els artistes que han passat la residència de la fàbrica de creació de la Bisbal d'Empordà. Omid Studio, que presentarà l'estrena mundial de The Apartheid B2, entre moltes altres innovadores, eclèctiques i imperdibles iniciatives. El diumenge s'hi afegiran les propostes familiars, com un vermut musical jazzístic amb Leo Rodón Trio, un dels millors quartistes veneçolans, acompanyat per Manuel Alejandro Rangel i Mario de Capodicasa, i les sessions de ball de les DJ Miss Having. Cal fer menció especial de la prestigiosa companyia de dansa Cobos Mica, que farà ballar les famílies amb una dinàmica lúdica fent ús del sistema Silent Disco. Tot el cap de setmana serà complementat amb servei de barra i food trucks a càrrec de restaurants locals. L'aforament és limitat i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Eventbrite i presencialment al restaurant Maraki de la Pera, al Centre d'Estètica Mont-ros de la Bisbal i al càtering la Santa Eugènia de Girona.
I Josep Font ha estat escollit bisbalenc de l'any 2023 amb el 31% dels vots emesos. Així ho ha volgut la ciutadania per la seva ferma dedicació voluntària a l'Atlètic Bisbalenc, per la llarga trajectòria fent tasques d'utilier i recollint pilotes al camp de futbol Pere Plaja i per la seva estima al futbol bisbalenc. Això s'argumentava en la seva candidatura proposada de manera popular per bisbalencs i bisbalenques. Tots els detalls, Carla.
El dilluns, a la sala de plens de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Font va recollir el diploma i va signar el llibre de registre del bisbalenc-bisbalenca de l'any de la mà de l'alcalde Òscar Aparicio i la regidora de Cultura i Participació, Eva Rovira. L'acte va finalitzar amb una foto de família a les escales del consistori. L'entrega del guardó oficial serà per la Festa Major de la Bisbal d'Empordà, el 15 d'agost, abans del Ball de l'Àliga a l'Ajuntament de la Bisbal. L'Associació de Ceramistes de la Bisbal ha anunciat que en aquesta edició el guardó anirà a càrrec de Míriam Seguí. Enguany, una vuitantena de les candidatures proposades havien anat a votació, de les quals Font ha obtingut el 31,38% dels vots. Josep Font va encetar la seva vinculació amb l'Atlètic Bisbalenc ara fa 50 anys. Era l'any 1974, tenia 16 anys i va començar a fer tasques d'utiller amb tots els equips. Des de llavors ha estat molt lligat al club, fent un ampli ventall de tasques tan poc visibles com essencials per al seu funcionament. Des de repartir els programes als partits de diferents establiments comercials bisbalencs, ocupar-se de la farmaciola, fer-se càrrec del subministrament d'aigua als jugadors, recollir pilotes, banderoles i d'altre material, entre altres tasques. El guardó bisbalenc-bisbalenca de l'any no té cap dotació econòmica. El consistori bisbalenc fa entrega del guardó honorífic, que és una peça de ceràmica feta per a l'ocasió per un ceramista o una ceramista membre de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal d'Empordà. A més de Font, els candidats d'aquesta edició 2023 eren Anna Pasqual, Jordi Bassa, Juan Carrosés, Anna Maria Culla, Francesc Piedra, Eduard Vilà i Martí Seguer.
Doncs celebrem que Josep Font hagi guanyat aquest guardó i també des dels mitjans que fan aquest informatiu el felicitem. I hem de destacar també que el proper divendres 22 de març es durà a terme una nova sessió del cicle de conferències d'extensió universitària Pesca i Ciència que organitza la Càtedra d'Estudis Marítims amb l'objectiu de posar de relleu i difondre la ciència més avançada i innovadora en el camp de les activitats marítimes i pesqueres. L'activitat tindrà lloc a les 6 de la tarda al Museu de la Pesca i en aquesta ocasió girarà entorn de la temàtica de la tramuntana. Què més en sabem, Paula?
La conferència anirà a càrrec de Sergi Corral, sota el títol On és la tramuntana? Explicarà per què la tramuntana ha experimentat un descens dràstic en els darrers anys i quines conseqüències pot tenir molt més enllà de l'atmosfera, tot afectant el ritme climàtic i biològic del mar i de la terra. Les persones interessades a assistir-hi podran fer-ho de manera totalment lliure i gratuïta, però cal tenir en compte que l'aforament és limitat. El cicle de conferències Pesca i Ciència és una iniciativa de la Càtedra d'Estudis Marítims i el Museu de la Pesca, amb col·laboració de l'Ajuntament de Palamós i la Cofreria de Pescadors. Enguany també hi col·laboren l'Institut de Ciències del Mar, la Universitat de Girona i el GALP Costa Brava. Per aquest 2024 s'han programat un total de 6 sessions que tindran lloc entre els mesos de març i octubre. Totes elles relacionen des de diferents perspectives el mar amb la meteorologia i les conseqüències dels canvis globals en els patrons climàtics i la conservació de la biodiversitat marina. El programa de les conferències previstes es pot descarregar als webs de la Càtedra d'Estudis Marítims i del Museu de la Pesca i seguir a les xarxes socials amb l'etiqueta #PescaCiència2024.
I la cooperativa d'habitatge Sostre Cívic, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós, ha iniciat les primeres fases de construcció del seu projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús al municipi, l'edifici Terra de Mar. Aquest estarà en un terreny públic de 1.000 metres quadrats i comptarà amb 34 habitatges. Per parlar-nos del projecte, ens visita avui al Supermatí el tècnic de Sostre Cívic i responsable d'aquest projecte a Palamós, Joan Casado. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, aquests habitatges, quins espais tindran? Com es configurarà aquesta construcció?
Doncs bé, és una construcció que constarà de 34 habitatges, en els quals hi haurà els pisos de les unitats de convivència i a la vegada també disposarà d'espais comuns, comunitaris, on les persones del grup Impulsor, que formen part ara mateix del projecte, han estat codissenyant amb l'equip d'arquitectura aquests espais, una mica amb aquesta mirada de vida en comunitat.
I quan parlem d'espais comunitaris, com es configuren? És a dir, hi haurà, menjadors, per exemple, on es pugui trobar la gent? O com es configura aquest espai comunitari, doncs, en aquests pisos que es basen en el cooperativisme?
Normalment sempre hi ha algun espai una mica polivalent, que és complementari al que seria per fer activitats, no?, de trobar-se o del que sigui, en el qual es poden haver molts, hi ha cuines i de més. Això és una mica criteri de cada projecte, no?, i de cada grup, quines són les seves prioritats i acaben decidint en aquest sentit. També hi ha habitacions complementàries, no?, per si hi ha persones convidades que fan una estada a l'edifici, doncs que tinguin una habitació per poder-hi estar, o també hi ha espais, sobretot de bugaderia, en el qual són compartits i on pues, les rentadores, com aquí diu, no estan als habitatges, sinó que és un espai destinat per això. També té el projecte de Terra Mar, està pensat que al terrat doncs, hi hagi una pèrgola on es pugui gaudir també d'aquest espai, i una mica això fa l'afegitó, no?, als espais d'habitatge més individuals o privatius i dona aquest sentit més comunitari, no?, a tot el projecte des d'una mirada de posar les persones al centre.
Mm-hmm. Perquè més o menys estem parlant de 34 habitatges amb els quals comptarà aquesta promoció d'habitatge cooperatiu. Quines mides tenen aquests habitatges? Quins serveis hi podem trobar?
Clar, les mides dels habitatges van des d'habitatges petits de 40 metres quadrats aproximadament fins a habitatges de 4 habitacions que són no arribant als 70 metres quadrats. I hi ha una diversitat de tipologies amb aquests 34 habitatges, i en aquests habitatges doncs, bàsicament són de 1 a 4 habitacions. Hi ha també de 2 i de 3. Llavors, el disseny està basat en un disseny modular, no?, una mica, amb una estructura més o menys semblant, que és passant, no?, el rebedor i el menjador amb la cuina, doncs va de banda a banda i té aquesta ventilació creuada també. Llavors hi ha els mòduls de les habitacions que, depenent de la tipologia, doncs són diferents.
Uh-huh. I la meva pregunta també és a quines persones hi podran accedir en aquests habitatges? A quin col·lectiu va dirigit aquest habitatge cooperatiu?
Aquests habitatges són d'habitatges de protecció, de règim de protecció oficial. Tenim una reserva del 25% per veïnes de Palamós i per col·lectius, per persones majors de 65 anys, joves fins a 35 i famílies monoparentals. I els criteris bàsics que s'han de complir per accedir són de protecció oficial. Nosaltres, el nostre model busca garantir l'assequibilitat, no?, i el dret a l'habitatge, i una mica el nostre model, no?, busca aquesta estabilitat i coherència amb garantir el dret a l'habitatge.
Mm-hmm. Per tant, és una mica doncs, també incidir en el territori, no?, perquè una de les problemàtiques que tenim aquí al Baix Empordà és sobretot quan parlem d'habitatge, i tot i que s'ha fet aquesta aprovació de limitació en els preus del lloguer, tot i així hi ha famílies que encara no poden accedir a aquests habitatges, no?
Exacte. Per aquest motiu nosaltres apostem per aquest tipus de model. Aquest és el primer projecte a Palamós, però en tenim dos més a la comarca, una a Calonge i una altra a Palafrugell, on ja estan portant en marxa des de fa un parell d'anys i garanteixen precisament això, no?, una estabilitat que ara mateix doncs, el mercat és incapaç de donar, amb el mercat de lloguer ni el de compra, i una estabilitat i un control democràtic, no?, una mica de l'habitatge i de la vida en comunitat que nosaltres volem promocionar i estendre a tot arreu.
Perquè estàvem comentant aquest model a Calonge i també a aquest a Palafrugell. Com estan funcionant aquestes dues promocions en aquests dos municipis? I ja ho comentaves, però hi ha algun altre municipi d'aquí a la comarca on hi tingueu contactes per intentar doncs, fer evolucionar aquest tipus de promocions?
Els projectes estan plens, no? Estan en ple funcionament i ja hi ha gent vivint des de fa temps i ha donat aquesta estabilitat, no?, que busquem per les nostres sòcies. I sempre hi ha, com grupets o persones interessades, no?, a la nostra entitat que formen part de la cooperativa, però això també depèn una mica de la voluntat, no?, política que hi hagi a l'hora de destinar sòl públic a aquest tipus de promocions i perquè ens veiem a vegades limitades, no? No tenim nosaltres la capacitat que tindria doncs, qualsevol fons privat per poder comprar qualsevol terreny i iniciar promocions d'aquest tipus. Necessitem una mica aquesta col·laboració pública o cooperativa, no?, per enfortir el model i veure que realment això és una alternativa i que funciona.
I tornant una mica també a Terra de Mar, a Palamós, és clar, aquestes persones que formin part de col·lectius més vulnerables i que vulguin accedir a aquests lloguers, com ho haurien de fer? És a dir, s'haurien d'apuntar a serveis socials a l'Ajuntament o hi ha alguna pàgina especial des de Sostre Cívic on impulseu aquesta promoció?
Exacte. Nosaltres tenim el nostre projecte, la nostra pàgina web, on tenim un formulari per persones que estiguin interessades en formar part del projecte. Ara ens trobem en un procés, perquè bueno, el projecte ve d'anys enrere, no? on ja va sortir un grup impulsor, que ara mateix és el que forma part, i on ha anat decidint una mica doncs, totes les fases del projecte i no, aquest disseny arquitectònic de l'edifici. Ara tenim una fase de noves incorporacions, que la tenim oberta fins al 12 de maig, on totes les persones interessades doncs, es poden informar i formar part del projecte.
Uh-huh. I si aquestes persones... quins condicionants han de complir aquestes persones que formin part del projecte? És a dir, han de portar una petita quota per previsiblement doncs, poder accedir a aquest habitatge en un futur? O què han de fer?
Primer és fer-se sòcies de la cooperativa, que és bueno, doncs, fer el formulari d'alta de sòcia, i llavors per accedir als habitatges hi ha prevista una aportació de capital social que és retornable en cas que aquestes persones no vulguin marxar en algun moment dels habitatges. El capital social varia en funció de la tipologia d'habitatge. Ja tenim prevista per les tipologies de Palamós, que aquest capital social rondi entre els 12.000 i els 19.000 euros. Mm-hmm. Llavors, aquesta persona, doncs, bueno, ara encara no, perquè encara estem en fase de construcció, no? I fins al finals del 2025 no tenim previst acabar l'obra. Mm-hmm. Llavors, durant aquest període, doncs, si ara estan interessades i volen entrar a formar part del projecte, doncs es fa un calendari d'aportacions de capital i fins que s'assoleixi el màxim, i un cop ja tinguem l'edifici i ja es pugui entreviure, doncs s'aporti la resta.
Mm-hmm. Per tant, teniu previst que tota aquesta obra finalitzi a les acaballes del 2025, no?
Exacte. I la previsió que tenim per entreviure és entre el primer i el segon trimestre del 2026.
Mm-hmm. A mi el que també m'agradaria preguntar-vos és per què vau decidir escollir Palamós per impulsar aquesta promoció? És a dir, vau veure que hi havia una necessitat gran d'habitatge a la zona o hi va haver altres factors que van influenciar la decisió? Mm-hmm.
Bueno, les experiències de Calonge i Palafrugell ja ens demostraven una mica com hi havia, la zona estava tensionada i aquesta necessitat doncs, es podia donar en aquest territori, i a més va haver un ajuntament no, que va apostar per aquesta iniciativa i va donar suport a que això passés al final. No? Tenim la cessió del sòl amb un dret de superfície de l'Ajuntament de Palamós, on s'hi ha volcat en aquest sentit, i nosaltres doncs, hem posat les nostres forces en què això pugui passar.
I també, parlant una mica també del model d'habitatge que tenim aquí a la zona, i és que doncs, parlàvem d'aquesta problemàtica a l'accés a l'habitatge per diversos factors. Mm-hmm. Creieu que el model cooperatiu d'habitatge cada cop anirà agafant més terreny per fer més senzill aquest accés a l'habitatge per part de, no ho sé, estem parlant per exemple de col·lectius de gent jove que es vol independitzar o de famílies que no tenen els recursos necessaris per invertir-los en un lloguer?
Nosaltres esperem fermament que sí. També tenim molts reptes endavant, no? Com a consolidació del model i de més, que ens fa bueno, pues anar treballant en aquest sentit, doncs, però sí, nosaltres creiem fermament que això és l'alternativa que pot garantir no, aquest dret a l'habitatge que ara mateix està una mica en qüestió i que dona estabilitat no, i certeses de que, bueno, de que tu pots quedar en pis, de que no tindràs increments de lloguer o el que sigui, i a més podràs participar no, d'aquesta propietat col·lectiva i d'aquesta gestió democràtica que es fa de tot l'edifici i de tot el projecte.
Perquè aquesta gestió democràtica com es fa? Vull dir, com s'organitzen? Hi ha reunions per decidir aspectes que afectin a la comunitat?
Sí, bueno, les persones que formen part del projecte s'organitzen mitjançant l'assemblea del projecte en concret, on hi ha diverses comissions, no, que tracten doncs totes les temàtiques de que envolten a la promoció. Clar, en aquest cas, doncs és una fase, és la promoció, no, on el construir, el promoure que aquest edifici sigui possible, i una altra fase serà com serà la convivència un cop ja estiguin vivint allà. Llavors ara doncs el grup va parlant bueno, té unes prioritats com de debats, i a l'hora de decidir doncs això, quin és el procés arquitectònic, no, com serà el pagament de les quotes, com serà una mica tot com preparar-se per la convivència, i un cop convivint doncs què s'haurà de tenir en compte, no, perquè tota la comunitat doncs tingui aquest benestar i pugui gaudir dels habitatges i de la vida en comunitat.
Mm-hmm. I a part d'aquest projecte, en teniu pensat impulsar, bueno, esteu treballant en algun altre projecte destacat de la zona, a part d'aquest de Calonge i Palafrugell, que ja està en funcionament?
Sí, és el que comentava, no? Nosaltres, com a base social que tenim de sòcies d'arreu del territori, doncs sí que hi ha grups llavor, que anomenem, no?, una mica, que són aquests grups que agafen una mica l'agència i busquen, no?, poder impulsar aquests projectes d'habitatge cooperatiu al territori. I sí que tenim doncs diversos grups que estan presents a, bueno, comarques de Girona i de més, que sí que estan mirant, no?, a veure les possibilitats que puguin haver-hi per desenvolupar aquest tipus de projectes. Ara no et sé dir tampoc en quin estat es troben, perquè això és molt, depèn, bueno, com necessitem una mica aquesta col·laboració, no?, entre a l'hora d'accedir al sol, que és una mica del, sí, exacte, és una mica l'impediment més en què ens trobem, però per la resta, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, ara també, bueno, el projecte sènior que hi ha allà, que es diu Walden 21, no?, que també està previst que a finals d'aquest any o ara abans de l'estiu també comencin les obres de rehabilitació del projecte i també sigui una realitat doncs d'aquí un parell d'anys, no?, a la comarca.
Mm-hmm.
I enforteixi aquest model.
Molt bé, doncs esperem que aquests projectes doncs tirin endavant, que agafin doncs aquest arrelament al territori, i també donem les gràcies a Joan Casadó per aquests minuts al programa del Supermatí. Moltíssimes gràcies per aquests
minuts. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu,
adéu. I ara continuem amb la secció d'Un mos, un glob, que avui visitaran la Laia i l'Eduard a Camprojà.
Bon dia, avui estem aquí a Sant Antoni de Calonge, a Camprojà, una empresa familiar amb més de 50 anys d'experiència en l'elaboració artesanal de productes, carnis i embotits. Es troben a la plaça Catalunya número 6, aquí al costat del Passeig de Mar, un perfecte lloc, a Sant Antoni de Calonge, ben arran de mar. Aposten pel producte de proximitat per treballar en producte de granges que tenen cura del benestar animal i la seva alimentació, i també són uns ferms defensors de l'economia circular del comerç local, cosa que des d'Un mos, un glob, i aquí en Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, defensem a totes. Avui parlem amb en Jordi, que és el fill de l'autèntica ànima de Camprojà, l'avi Josep i l'avi Montse, i també amb la Mar, la seva companya de viatge. Bon dia a tots dos, moltes gràcies per rebre'ns. Estem aquí, encara no són les 9, i moltíssimes gràcies per tenir aquesta estona, perquè en Jordi surti ràpidament de l'obrador per venir cap aquí una estoneta amb els oients de Ràdio Capital. Jordi, Mar, en quin moment vau decidir de ser carnissers?
Bueno, més que res, en Jordi és qui porta el tema de la carnisseria a la sang des de ben petit. Ja ho va mamar perquè, bueno, s'ha criat a dintre del taulell, i jo sí que vaig entrar doncs més tard. Ja quan estudiava vaig començar els estius a venir aquí a fer la temporada, i després em van redar i aquí em vaig quedar al cap d'uns anys. Però al final el que ho porta més a la sang de tota la vida és ell.
És vocacional, doncs.
Sí, jo pràcticament ben nascut a dintre, sempre he vist els pares treballant, i llavors, bueno, és l'ofici que ja ho portes dintre, ho has vist tota la vida, i bueno, és fàcil per mi haver-ho vist sempre. Vull dir, és fàcil
Seguir-ho, no?
Seguir-ho, sí.
I ara fa ja 16 anys que està al peu del canó portant el barco, sí.
I aquí estem a la botiga, que seria la nova, no? La nova botiga, perquè la primera botiga la trobem, la trobàvem abans a darrere l'església de Sant Antoni.
Sí, a darrere l'església de Sant Antoni hi ha la primera botiga que van tenir els meus pares, que va ser de les primeres de la província de Girona també tenir taulell de fred, perquè abans anaven amb els marbres i el gel, i allà és on tinc l'obrador, i ara és reconvertida en obrador.
Sí. Molt bé.
Però bueno, aquesta nova ben bé tampoc, perquè ja té 43 anys, una cosa així.
Sí,
i que també té els seus anyets.
Nova, doncs. Molt bé. Com a carnissers, què oferiu? Quins productes elaboreu vosaltres? Amb quina carn treballeu? Què trobem una mica aquí a Can Brujà?
A veure, d'elaborats ens elaborem de tot. Elaborem com frescos, com botifarres, hamburgueses, marinats, com els enfilalls. Ens elaborem alguna cosa de cuinats, com els canelons, fem croquetes també. I llavors fem tant embotit sec com embotit cuit. Fem botifarra blanca, negra, botifarra d'ou. I llavors embotit sec doncs, tenim el xoriço, el llom sec, la cansalada amb sal i pebre.
Una de les coses que sí que tenim també molt en compte és que treballem tot el que ens elaborem, excepte els canelons, que és l'única cosa que no hem aconseguit, ho fem sense gluten.
Sí,
tot el que elaborem. El nostre fill és celíac i a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar, a modificar les receptes que teníem perquè tot fos apte per als celíacs, i és una cosa que tenim també molt present, tot el tema dels al·lergens.
Home, doncs, podem dir que qualsevol celíac pot menjar qualsevol cosa,
sí,
de les que hi ha aquí.
Sí, correcte, perquè a més l'embotit, nosaltres ens fem la gran majoria, però tant el que fem com el que el comprem és sense gluten, per també tot el tema de les màquines de tallar, que no hi hagi traces, no hi hagi creuaments i així. Ja dic, l'únic, els canelons, que el tema pasta sense gluten és molt complicat, i per la producció que fem sí que no podem, però ho fem a part, vull dir que ho tenim molt en compte.
Nosaltres ja estem contents, perquè aquí hi ha un col·laborador, treballador de Ràdio Capital, que és celíac, i diu, i ostres, suposo que el deu conèixer, perquè a més és d'aquí Sant Antoni Calonge.
Pot ser.
Llavors, ja li direm si no ho sabia. I en general, poder quin seria el producte més venut, el producte estrella, o quins? Perquè jo, per exemple, he provat les botifarres de sal i pebre i també menges una i tot darrere una altra, Això que són grossetes.
Sí, les botifarres, bueno, les botifarres és un dels productes estrella. Sí que els fem exactament igual que els feia el meu pare, vull dir, intentem agafar, el principal és tenir un bon gènere i uns bons ingredients, una bona sal, un bon pebre, comprem el pebre amb gra, el molem nosaltres perquè sigui ben recent, i així és la manera que et surt un bon producte. I llavors, bueno, la botifarra blanca també és un dels productes estrella, que és recepta de la iaia de com feien la matança del porc.
Secreta?
Més
o menys, no?
No.
No hi ha massa secret.
No hi ha massa secret. És qüestió de posar-hi carinyo, bon gènere.
I temps.
I temps, exacte.
Sí, una cocció a foc lent.
Sí, sí. I llavors els canelots també. La veritat és que tenen molt d'èxit últimament.
És dels productes que van en creixent, la veritat és que sí.
Ho haurem de provar, això, perquè aquests no els hem tastat. Una botiga de proximitat és sinònim de tracte proper. Producte de molta qualitat i sobretot ben tractat. El client suposo que això ho valora. No sé si el d'aquí i també el de fora, perquè aquí doncs més o menys tota l'època de l'any deveu tenir gent de fora, especialment a l'estiu. Però això ho valora, no? Entenc.
Molt. Nosaltres sempre diem que tenim clients de tot l'any i clients que són els de segona residència, però que són clients de tota la vida, perquè aquí a Sant Antoni tenim un turisme molt familiar i això molta gent que estiueja i que té apartaments aquí de sempre, i per tant per nosaltres són clients del poble.
Quasi
no?
Com també. Família.
Correcte. Sí. I és això, jo crec que el que marca la diferència entre el petit comerç i altres tipus de comerços és això, que arribes a establir un vincle amb el teu client, no? I saps el nom, saps qui és el seu fill, saps qui... Li preguntes com està, si li veus mala cara. Jo crec que aquest tracte és el que ens diferencia i el que jo crec que dona un toc de qualitat.
Una gran superfície, correcte. Que van a preu fet com aquell que diu.
Això, i també la confiança que ens donen de deixar-se assessorar, de dir, oi, mira, avui volies menjar bistec, però avui iràs més bé menjar amb botifarres, no? I t'agafen aquesta confiança.
Com
és
fresc, diguéssim, agafa
sí,
això
sí.
que n'hi és millor.
Exacte.
I tu, per exemple, que t'hi dediques de tota la vida i has vist els teus pares, Ens agradaria molt que ens donéssiu la vostra opinió sobre la següent qüestió. Diu, en els últims 10 anys a Catalunya s'han perdut més de 500 carnisseries, principalment per falta de relleu. Crec que veieu que està passant, perquè van plegant i perquè no hi ha aquest relleu generacional, que a més amb altres companys del vostre gremi ens han confirmat que és realment així.
Sí, nosaltres estem en el gremi cada mes, em sembla que veus que surt un anunci d'alguna botiga que es traspassa, que no té relleu, o algú que tanca per jubilació o el que sigui. La veritat és que costa tirar-ho endavant, cada cop costa més trobar gènere bo de proximitat, i llavors has de treballar molt al darrere per poder-te'n sortir. Has de fer moltes coses per poder anar renovant el gènere cada dia, per poder tenir gènere fresc. Llavors necessites una infraestructura, hi ha gent que potser no la té, costa més. Jo com vaig posar amb el meu pare, jo mateix vaig haver de fer tot l'obrador nou per poder engegar projectes nous, perquè si no era impossible. I llavors el problema també és que ara tot val en gros, s'estan fent escorxadors molt grossos, tots treballen cada cop amb àrees més grosses, i llavors bueno, supermercats, tot s'ho està menjant tot, i per nosaltres cada cop és més difícil. Jo abans comparava els negocis pastisseria, carnisseria i restauració, que érem negocis que feien moltes hores. Restauració s'ha anat reconvertint, hi ha el que fa esmorzars i dinars, i hi ha el que fa dinars i sopars, però ara ja no és des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada. Els pastissers
també és... Cada cop s'aixeca una mica més tard, però...
Exacte, veus que hi ha pastisseries per un costat i fleques per un altre, s'ha diversificat una miqueta, els carnissers ens costa molt més, això.
Són moltes hores.
Anem fent moltes coses i a més que, a part de tot el gènere que us feu vosaltres, també veiem altres productes com aquell que diu de rebost de casa, no?
Sí.
Això també suposo que us ha donat un plus.
Exacte, i després això, i després que costa moltíssim trobar personal de l'ofici, qualificat de l'ofici, costa molt, i clar, cada any haver d'estar buscant gent i així, això també crema molt. I clar, tot va sumant, no? I suposo que la gent jove que ve de tot darrere, doncs, es planteja en un futur
cosa,
diferent,
suposo. Sí.
I no treballar tant els caps de setmana, també són feines també. Que treballes tots els caps de setmana, tot l'estiu, a juliol, agost, a tope, és complicat.
Però aviam, per venir a comprar no és complicat, perquè realment feu un horari molt extens. I quins dies us podem trobar aquí? I també una cosa que ens va sobtar, per bé, per positiu, que és la comanda en go. Que
sí.
Ara quasi ve, doncs no cal ni venir a la botiga, no?
Correcte. Això, jo crec que la pandèmia, en aquest sentit, després de tot el que vam patir, doncs vam poder treure coses bones i coses interessants. Una d'elles va ser, doncs, amb el tema de la web i la botiga online, tot el tema de servei a domicili. Nosaltres cada 15 dies fem un servei a domicili que portem a tot el que és província de Girona i Barcelona, Vallès, Maresme, i ens està funcionant molt bé, estem molt agraïts a tota la gent que ens fa confiança.
I arribeu fins a Barcelona, eh?
Sí, sí, sí. Cada 15 dies fem tot el que és Vallès, Barcelona, i després sí, tenim gent de per aquí Girona, i fem el servei. I després el Command & Go també va ser una cosa molt interessant, que la gent ens fa la comanda o per WhatsApp o per telèfon, i nosaltres quan la tenim preparada els avisem, i clar, ja passen directe per l'altra cua, i els hi donem, paguen i els hi donem la comanda, i no s'han d'esperar. Exacte.
Clar.
Una mica, el temps és molt valuós i en som conscients d'això.
Home, doncs aquí, Jordi, veig que treballes molt i molt tu també, perquè això vol dir que gent de Sant Antoni, gent de Barcelona, gent de Girona, vull dir que hi ha d'haver-hi gènere i a quantitat i a dojo, eh? Doncs molt bé, anirem acabant ja. I sempre ho fem amb una petita secció que en diem grans vins a petits preus, i aprofitem que vosaltres doncs també teniu una gran varietat de vins, què ens oferiu? Quin ens recomaneu?
Home, nosaltres tirarem cap a la terra.
Ben fet.
Us recomanaríem, per exemple, el Vella Lola rosat, val? És un vi que fa en David, que és d'aquí de Calonge, que és un noi que també des dels seus inicis doncs, es va posar en contacte amb nosaltres i ens va venir a oferir el seu vi, i creiem que és una molt bona proposta per acostar-nos al poble. És un vi doncs, fresquet, que per l'estiu i és molt interessant, i per exemple també per tot el que és carn blanca, per exemple, pollat, per fer amb pollastre, amb conill...
Exacte.
Però així és una proposta interessant.
Una cosa més lleugera i...
Correcte.
I que comença a convidar aquest temps que ja ens ve...
Sí.
De caloreta, amb un estrell, un garnatge negre, del celler vinírik. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Mar, per aquest temps que ens heu dedicat.
A vosaltres.
I esperem doncs, poder haver posat una mica més d'èmfasi a aquest relleu generacional de carnissers a aquestes nostres zones, a Catalunya i també especialment al Baix Empordà. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Dimecres en general amb sol, si bé l'estat del cel quedarà estones parcialment entrenyinat pel pas de bandes de núvols alts i prims i també per la presència de pols en suspensió. Inici de dia sense descartar algunes boirines primaverals. La temperatura anirà dels 7-9 graus de mínima i els valors màxims se situaran al voltant dels 20 graus. Propera matinada, inici de dijous, amb núvols baixos i boires més extenses i resta de jornada amb més sol però amb cel sense quedar del tot net.
Doncs nosaltres ens acomiadem aquí des dels informatius que fem Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar demà a les 8 del matí. Adeu, adeu.